Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Almenys 200 persones han mort a l'Afganistan per un atac pakistanès contra un centre de rehabilitació de toxicòmans a Kabul, segons assegura el govern dels talibans. Les autoritats del Pakistan neguen haver atacat el centre sanitari i afirmen que els seus objectius eren bases insurgents. Segons fonts del govern afganès, més dels 200 morts, el bombardeig contra aquest equipament sanitari amb capacitat per 2.000 pacients ha provocat ferides a més de 400 persones. El govern talibà ja ha promès represàlies contra el Pakistan i diu que les converses de pau es trenquen. La Creu Roja a l'Afganistan ha mostrat imatges de l'operació de rescat de víctimes enmig de la runa d'aquest edifici. Periodistes de l'agència France Press també han vist nombrosos morts al lloc de l'atac, però no els han pogut quantificar. El Pakistan i l'Afganistan estan en una guerra oberta des de fa setmanes després de les incursions aèries pakistaneses sobre territori afganès que van fer desenes de morts fa un mes. Segons Islamabad, el règim dels talibans acull al seu país grups terroristes que atempten en el Pakistan. Més notícies, Oriol Pujador.
Mentre continua la guerra a l'Iran, Donald Trump insisteix que prendrà el control de l'illa de Cuba. En un acte a la Casa Blanca, el president dels Estats Units ha reiterat que, d'una manera o altra, controlarà el país caribeny governat des de fa més de 60 anys per un règim socialista.
Crec que tindré l'honor de prendre Cuba. Prendre Cuba d'alguna manera. Puc alliberar-la o prendre-la. En realitat, em puc fer el que vulgui. És una nació molt dèbil ara mateix.
La Unió Europea suposa participar en el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, com reclama Donald Trump. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 han rebutjat ampliar la missió europea desplegada al Mar Roig i la gran majoria de membres ja s'han manifestat en aquest sentit. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, expressava la seva posició comuna de la Unió.
This is not Europe's war.
Aquesta no és la guerra d'Europa. Ningú vol entrar de forma activa en aquesta guerra i tothom està preocupat per quin serà el resultat.
Els sindicats majoritaris de l'ensenyament continuen amb les aturades previstes per tota aquesta setmana a diferents punts del territori. Aquest dimarts és el torn del Penedès al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La setmana de vaga ha començat aquest dilluns al Barcelonès i al Baix Llobregat amb un seguiment d'un 70% segons els sindicats i d'un 31% segons la Conselleria d'Educació. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha demanat al govern que mogui fitxa.
El govern, que ara està dient que no vol negociar, però pensem que per responsabilitat, si realment valora el col·lectiu i realment vol donar resposta a les demandes del col·lectiu, sí o sí ha de seure.
L'aigua del canal Segarra-Garrigues ha arribat aquest dilluns per primer cop a les aixetes de les cases de 14 municipis de la comarca de la Segarra. Es desencalla així un projecte històric que feia gairebé 20 anys que estava pendent, però que no s'havia pogut tirar endavant per desacords entre administracions. L'aigua arriba a 20.000 habitants en total, que fins ara s'abastien amb la que provenia directament del riu Segre i que tenia problemes de terbolesa. Àlex Freixas és director tècnic d'Aigües de la Segarra.
Tota aquesta aigua, quan hi ha episodis d'enterboliment, doncs realment són significatius. I això comporta doncs, problemes amb el tractament, amb la desinfecció de l'aigua. Ara trobarem una aigua molt més neta, molt més fàcil de tractar i, en definitiva, de molta més qualitat.
El Festival Grec i el Teatre Lliure celebraran conjuntament els seus 50 anys amb una nova producció de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill. El muntatge inaugurarà el Grec el 29 de juny.
Les dues institucions recuperen el que es considera un dels grans títols de la dramatúrgia del segle XX, l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill, per celebrar el mig segle de vida. Letícia Martín, directora del Grec, i Julio Manrique, director del Lliure.
La col·laboració entre nosaltres és fonamental per no només fer coses grosses, sinó també per demostrar que treballar junts sempre ens fa més forts a tots.
És a dir, una celebració. Estem supercontents, la companyia és acollonant, tot plegat fa superbona pinta i estem feliços de compartir amb el Grec el tret de sortida dels nostres respectius aniversaris.
La nova producció de l'òpera dels Tres Rals tindrà un repartiment format per noms com Nau Albet, Míriam Mouclès, Eduard Farelo, Roc Bernardí o Júlia Trullol, sota la batuta musical de Dani Espasa i la direcció escènica de Marta Pazos.
I als esports, el president del nou president del Barça, Joan Laporta, reelegit aquest diumenge, passarà aquest dimarts pels micròfons del matí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, el perdedor de les eleccions, Víctor Font, ha publicat a les xarxes socials textualment que les derrotes són dures, però que formen part de la vida i de l'aprenentatge.
Aquest dimarts, primers partits de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions. En destaquen el Manchester City, Real Madrid, amb el retorn d'Mbappé i de Bellingham, partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
A la Lliga Femenina, victòria de l'Espanyol en el partit que ha tancat la jornada 22ena. Les blanquiblaves han superat l'Eibar per 2-0 amb gols d'Ona Baradat i Lucia Vallejo.
I d'altra banda, el club blanquiblau ha presentat una queixa formal al Comitè Tècnic d'Àrbitres arran de l'arbitratge que va patir aquest diumenge l'Espanyol en la derrota al Camp del Mallorca.
Fins aquí les notícies. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Comença la setmana del programa perquè ahir no hi havia nit dels ignorants, vam poder veure els Oscars sense haver de venir a treballar i ja us dic ara que vaig perdre la nit perquè la cerimònia va ser avorrida i pràcticament no estic d'acord amb cap premi dels que Hollywood ha donat. No amb tots, però amb la majoria. Sort que venia d'un cap de setmana de relax, de riures i àpats compartits amb amics fent una ruta per paratges verds i freds i a prop d'una llar de foc. Un cap de setmana que passarà la història perquè un dels membres del grup ha estrenat el títol d'avi just quan érem nosaltres. I no sabeu les bromes que li hem fet per això de sentir-se avi d'un dia per l'altre. El pare de la filla es va avançar i ens va enxampar a tots a Navarra. Avui ja hem vist les fotos de la criatura i és com si tots ja fóssim tiets i tietes una altra vegada. Aquella pau dels nadons dormint a prop de la mare en què tothom hi busca a qui s'assembla i tothom pregunta quan ha pesat, com si el pes fos un indicador determinant. Després el temps passa ràpid, que jo avui he tornat a abraçar el membre més petit de la meva família, que ja ha fet 6 mesos i sembla que va ser ahir quan jo començava l'aventura dels ignorants i ell just naixia. I quan tens la sort de tenir un nadó entre els braços, t'adones de com de bonica és la vida, que de tant en tant ho hem de recordar perquè n'hi ha molts que s'obstinen en fer-nos perdre l'esperança. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem. Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts i avui comencem aquesta setmana un palet més curta, doncs perquè hi ve la cerimònia dels Òscar de Hollywood, hi va haver programació especial a Catalunya Ràdio i com que per horari coincidia, doncs no hi va haver nit dels ignorants. Però avui amb tota la força i amb totes les ganes de dir bona nit, per començar el programa, en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, bona setmana. I, evidentment, el que tu dius, on hi hagi una gala de la nit dels ignorants, que estiguin totes les gales.
Dels Òscars.
Hi ha algunes i per haver-hi, eh?
Sí, senyor.
Doncs mira, jo ja hi tenia sinó les preguntes, però em dic, igual la cerimònia comença més tard i fa un programa, però evidentment que no. Pues m'hi guardava el paper d'hip i el calaix de la tauleta i ja l'acabo de treure. Mira, vinga, te'ls dic. Qui no m'entens mai això de què vol dir això de... Què vol dir la frase això de la puta i la Ramoneta?
D'acord.
I baixo la ràdio? Ara.
Sí, mira, perquè s'acoplava una miqueta.
Sí, perquè és una cadena que s'amplifica i, evidentment, quan ja se sobreposa la veu. La següent, la dic, és quin és el símptoma més evident de que algú pateix una depressió o està deprimit, perquè a vegades se li nota amb la cara o se li nota amb el comportament... I a vegades és molt preocupant i a aquesta persona li passa alguna cosa, no?
D'acord.
Jo penso que la depressió es nota, evidentment, que es nota el que més palpable...
El principal indicador, molt bé.
La més palpable sempre és de l'aspecte, la cara que posa el rostre. I l'última darrera és una pregunta que queixa, denúncia... De perquè hi ha tan poques fonts a Barcelona, perquè han anat eliminant i les que hi ha algunes estan seques.
Molt bé.
La gent té que beure aigua, i és vital. I a vegades no les subministra algun bar, i a vegades no compta aigua ni te'l donen.
No, clar, sí, sí.
Evidentment que l'aigua, hi ha gent que la porta a sobre, però jo em queixo de que les fonts tinguin que haver fonts a la ciutat.
A la ciutat,
com,
molt bé.
Com lavabos?
Aquesta és una altra pregunta que ens van fer, sí, tampoc n'hi ha, sí, és veritat.
Jo no vull posar les piles a l'Ajuntament ni ningú, però penso que són coses molt necessàries, però la ciutat és humana. Bona
sí,
nit,
senyor.
Bona
nit, adéu-siau. A més de trucar al 93-207474, doncs ens deixeu els missatges de WhatsApp, el telèfon de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui tenim una resposta de la Mel des de Manresa.
És que estava escoltant el programa avui i bueno, hi ha un parell de coses que volia comentar. Primer era sobre la senyora aquesta que deia que té les llimones molt petites, que ja ho assumeixen en el vent. Jo també tinc un llimoner en una torreta a casa, d'acord? I per ara són, o sigui, en aquesta època de l'any acostumen a ser petites i després ja creixen. Però això que li han dit de que les tregui totes i que aboni i tal, el que vaig a dir ara ho deia el meu avi, que vivia pagès, però jo no ho he comprovat mai. ¿Vale? El meu avi deia que si amb un llimoner li treus absolutament totes les llimones, ja no torna a fer llimones mai més, que sempre li has de deixar mínim una o dues, que encara que siguin petites. Jo no ho he comprovat perquè no m'he atrevit. Al meu llimoner sempre li deixo una o dues llimones, almenys, perquè l'any que ve torni a fer. No ho he comprovat per mi mateixa, eh? Però bueno, ell deia això, jo el meu avi ja no el tinc. Però no sé si algú que visqui a pagès o que tingui llimoners això ho pot confirmar o desmentir. Ja us dic que jo no ho he comprovat. Una altra cosa que volia comentar és sobre aquest altre oient que deia allò de trencar les angines amb unes boletes en el canell i tal, no? Llavors, això m'ha cridat molt l'atenció, perquè no ho havia sentit mai, no ho havia escoltat mai. I a mi m'agrada molt tot el tema de la medicina que aplicaven les nostres padrines i els nostres avantpassats, no únicament les plantes en si, sinó també, si puc, pues, he intentat sempre aprendre a curar enfits, a curar l'espatllat. Llavors, això de les angines no ho havia sentit mai, però és que m'interessa molt. I no sé si molt respectuosament demanaria si... No sé si aquesta... si se'm pot ensenyar. A mi m'agradaria molt, estaria molt interessada en aprendre. No sé si aquesta persona estigués d'acord en que li donés igual el meu contacte o alguna cosa així per l'estil. Doncs la veritat és que... és que m'agradaria molt, em faria molta il·lusió si pogués ser, si no estic saltant-me cap tabú ni cap cosa que jo no sàpiga, ho dic des del respecte més absolut. I després una altra cosa que volia comentar, que no té res a veure amb les altres dues, és que, perquè ho sapigueu, des de fa 15 dies o així, des de mitjans del febrer passat, s'ha creat una xarxa social totalment nova i completament en català, que es diu xiuxiuejar.com. I, bueno, està creixent rapidíssimament perquè és molt interessant, ens estem trobant personetes maques que ens interessa molt el tema, i l'ha creat un noi que no és... bueno, és d'aquí, és un refugiat sirià de l'època de la guerra de Síria, que és programador i escriu en català perfecte, és poeta i escriu poesia en català. Es diu Mektal Kalawi, no sé si ho he pronunciat bé perquè només ho he vist escrit, no li he sentit pronunciat. I bueno, ha tingut una vida, és un nano molt jove que ha tingut una vida molt dura, que va estar tancat en una presó de l'Estat Islàmic i tal, i des de fa uns anys que està aquí a Catalunya, i ara està amb aquest projecte d'haver creat Xiuxiuejar.
Doncs a veure, que tantes coses, Mel, que has dit en aquest missatge, que he anat apuntant. Em quedo amb això últim d'entrada, aquesta nova xarxa social exclusivament en català, que buscarem per saber més coses, xiuxiuejar.com. Jo ho desconeixia completament, ho trobo molt interessant. Després, una resposta sobre el llimoner i les llimones petites, que crec que la pregunta la va fer la Montserrat de Mataró, i a veure si algú que tingui llimoners també ens pot dir això de que si se n'ha de deixar alguna, perquè si es treuen totes, l'any següent no surten llimones. A veure si algú que tingui llimoners, que sigui més de pagès perquè estiguin més acostumats a tenir arbres, doncs ens ho pot acabar de confirmar. I demanarem a la persona que ens va fer el missatge sobre el fet de trencar això, aquesta manera de dir, de curar les angines, de trencar unes boletes que hi ha al canell i que així es curen les angines, i que es posi en contacte amb la Mel perquè vol aprendre què és això de trencar les angines. Crec que ho hem entès absolutament tot. Va, que ara ens truca el 93-201-7474, la Montse, des de Granollers. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, jo voldria fer una pregunta als ignorants, perquè ahir vaig anar a Montserrat i vaig quedar sobtada i vaig pensar, vaig preguntar-ho, de tanta policia que hi havia, amb metralletes allà a la plaça, hi ha molts controls per entrar a l'església, controls per anar a veure la Mare de Déu, allà a la Mare de Déu també hi ha un tio allà a dret, vull dir, a tot arreu. I jo vaig pensar, si estem en un estat d'alerta, jo no m'hi he enterat, i perquè no ho havia vist mai a Montserrat, tanta
policia armada, armada que es veu molt, eh?
Amb les metralletes portaven, eh? I els hi vaig preguntar si passava alguna cosa i van tirar pilotes fora, vull dir, no van...
Ja.
Jo vaig pensar, demà a la nit ho preguntaré a la nit als ignorants, si alguna ignorant sap per què hi ha tanta controls. Mm. És que nosaltres, per entrar, per anar a durar, ja sembla que hagis de passar com a l'aeroport, aquelles cintes que hi ha.
Sí, sí,
per entrar,
sí.
A missa, et pregunten si vas a missa, si vas a fer jo. A dintre l'església també hi ha controls, et vigilen. Controls, et vigilen que no facis retratos, no vigilen que no parlis,
Jo vaig quedar parada. Jo sóc una montserratina i m'agrada molt la Montserrat. Però és que estem en un estat d'alerta, la meva pregunta és aquesta.
És aquesta, sí, sí. A veure, jo sé que hi ha un grup d'oients del programa que no fa gaire hi van ser, i sí. Si van, diria que s'hi van quedar a dormir, ara no...
Jo estava a l'hostatgeria, eh?
Estaves a l'hostatgeria. I això altres vegades no ho havies vist, eh, Montse?
No, en tanta alerta, tant. I a més, amb policia, amb matralletes,
sí,
no.
Sí.
Vull dir, i fora la plaça, eh? Uh-huh. I vaig preguntar, dic, jo és que tenim la comissaria molt lluny d'aquí, i si passa alguna cosa... Fa tota la vida que hi ha passat, hi ha gent, molta gent, estrangera, però jo vaig quedar parada i vaig pensar, demà ho preguntaràs
a l'hospital. Doncs a veure si algú també s'hi ha trobat. I...
Que em digui per què hi ha d'haver tantes controls.
D'acord. Doncs a veure si algun ignorant també ens ho pot explicar. Montse, moltíssimes gràcies per compartir-ho.
Felicitats, Marta, eh? Fas molt bé.
Gràcies, Montse, una abraçada ben gran.
Una abraçada.
Adéu. Antoni, des de Torelló, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, la meva pregunta és una mica, en principi sembla complexa, però té molt a veure amb una qüestió que afecta a moltíssimes persones, que és els que són perceptors de la renda garantida de ciutadania o bé de pensions no contributives, bé sigui per invalidesa o per jubilació. I la pregunta, que potser aniria més aviat adreçada a l'administració, o a algun tècnic o a algun especialista, seria quins criteris segueix l'administració, en concret la Generalitat, per establir l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. És a dir, la quantitat anual, que en aquest cas per l'any 2026 està establerta en 801,85 euros mensuals, que significa a partir de la quantitat d'ingressos mensuals que una persona pot viure dignament. És a dir, la Generalitat ens està dient implícitament que amb 801,85 euros tu pots pagar el lloguer d'una casa, el gas, la llum, el telèfon...
Tot. El menjar, i els aliments també, no?
Sí, aleshores, clar, jo no ho sé, deu d'haver algú per allà dintre que fa miracles. Jo no sé com es pot fer amb 801 euros. I això té molt a veure amb una segona derivada, que és que molta gent ja fa temps que algun ignorant havia preguntat com és que m'apugen, o sigui, pugen, per exemple, un 11 o un 10% la pensió no contributiva, però després m'atreuen el complement. M'atreuen, o me redueixen el complement. Sí. No? I això va lligat. I és un tema que la gent no té gens clar i jo he trigat mesos a entendre-ho, però estaria en condicions d'explicar-ho si algú li interessés.
Molt bé. Doncs a veure si trobem algú, perquè no sé si algun oient ens ho podrà dir, que ens pugui explicar aquest criteri de la Generalitat per establir l'indicador de la renda de suficiència a Catalunya. És això, eh?
Sí, seria més fàcil preguntar-vos, escolti, vostè amb 800 euros viuria?
Sí, exacte. No compres ni... Vaja, en fi.
És que no pagues ni un lloguer.
No, esclar, és evident, Toni. Ho preguntarem.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per la trucada. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Bona nit. En David, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, tinc tres consultes, de fet.
Digues.
Vaig ràpid. La primera, volia saber, dues que us afecten, diguéssim, a vosaltres, en aquesta casa. Volia saber com és que Catalunya Ràdio encara no emet amb el sistema DAB+, el sistema de ràdio digital, que seria com la TDT, però per ràdio. Per exemple, Ràdio 4 ja emet, i B3 de Mallorca també emet, i moltes altres emissores, i la resta de països europeus... I, doncs això, com és que Catalunya Ràdio encara no emet amb aquest sistema DAB, DAB, Digital Audio Broadcasting, una. Bueno, és una pregunta de curiositat, eh?
Sí, DAB, DAB Plus, molt bé.
Sí, DAB Plus, D de David, A d'Àudio i B de Broadcast. És la ràdio digital, seria com la televisió que tenim abans, la televisió analògica que vam passar a la TDT, doncs per entendre'ns seria una mica l'equivalent, no?
D'acord.
per exemple, els països nòrdics, Noruega i Suècia, penso que Noruega ja només emeten amb aquest sistema de fa uns anys. La ràdio, la FM, diguéssim, la que esteu fent servir ara, doncs ja...
Ja ha passat a la història.
Ja no
d'acord.
Ah, exacte, en alguns llocs...
Ho consultarem, perquè jo no sé ni de què em parles, realment, eh? O sigui,
perfecte,
imagina't.
No, cap problema.
La primera
cap
ignorant
problema.
Soc jo. Vull dir, endavant.
No passa res. La segona, volia saber també què se n'ha fet del Joaquim Maria Puyal, que es va jubilar en Bon Dia, evidentment, com li tocava, una persona que per mi ha fet dels millors programes que s'han fet mai per televisió i per ràdio, i es va jubilar, evidentment, amb tot el dret del món i tota la intimitat del món que té i només faltaria, però no sé jo si mai ha fet cap més entrevista, algun dia se n'ha sapigut alguna cosa d'ell, no sé, és com que ha desaparegut de cop i volta, no? I bueno, jo en tinc un gran record no de conèixer-lo, sinó d'haver vist els seus programes,
i tant,
no? I que ja tenim una edat, oi?
Sí, sí.
No, no sé, és aquesta curiositat que tinc, no? I després, per últim, si algú en sap alguna cosa, i si està bé, no?, de salut, de què fa, no sé...
D'acord, d'acord.
Sí, no? I poder fer alguna cosa, escriure algun llibre, no ho sé, és que no ho sé, desaparegut així, no?, de cop i volta. I que és molt legítim, evidentment, eh? Doncs, i després l'última, ara canvio de tema totalment. Tinc una curiositat de saber com és que hi ha lleis que es fan complir i lleis que no. I m'explico. Des del 2010, ràpidament, hi ha dues lleis. Hi ha una llei que diu que tots els productes que es venen a Catalunya haurien d'estar etiquetats en català. Els productes alimentaris no, eh? Però la resta sí. I és obvi, no cal ser un expert per sortir al carrer, comprar qualsevol producte i veure que la majoria de productes continuen sense estar etiquetats en català, no? I malgrat que és una llei feta per la Generalitat, no?, i és la Generalitat que l'ha de fer complir, com és que no es fa complir aquesta llei, no? Si tu, per exemple, si vas amb cotxe i no pots passar de 80 i vas a 100 i el radar t'enxampa, doncs la multa t'arriba coercitiva i te la claven, no?
Sí, aquesta sí,
la fan complir,
claríssim,
no?
I claríssim.
Llavors, com és que amb aquesta, què passa, no? I també hi ha una altra llei del 2010 que la va fer l'exconseller Tresserres sobre el cinema, que va establir que el 50% dels films a Catalunya havien de ser doblats o subtitulats, això és igual, en català, no? No sé d'on surt aquest 50%, però igual, això se'm figa d'un altre paner, però en qualsevol cas, ni el 50 ni el 25, tampoc es fa complir aquesta llei. Com és que amb aquestes lleis no i d'altres sí? Quin criteri es fa servir per fer complir unes lleis i d'altres no?
I d'altres no, molt bé. Déu-n'hi-do, ens has donat molta feina, David, però molt interessant.
Déu-n'hi-do, oi?
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A vosaltres. Adéu-siau.
Illes de Pau.
Va, que l'Illa de Pau, on us partarem avui, és un local, fa olor de gasolina, cervesa, goma de pneumàtic i guisats. S'hi respira aventura i s'hi escolta sempre el rock and roll. És un local del barri del Rec, d'Igualada. Es diu Mercury. Va començar com a garatge de motos compartit entre 12 amics d'infància de la comarca de l'Anoia, que ara volten els 50 anys, s'ha acabat convertint en un club social d'on ha nascut un viatge arreu del món. I la nostra companya Judit Perpinyà ha anat a veure el garatge i ha trobat en Pep, l'Eric, l'Ignasi i l'Enric.
Aquesta és una Honda Africa Twin del 89, crec. Ei, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
Ja és dimecres, eh? Ja és dimercuri.
Soc en Josep i cada dimecres venim aquí a passar l'estona i a trobar-nos amb uns amics que ens uneix bàsicament el motor. I arran d'això n'han sortit pues, diferents coincidències i n'hem fet moltes coses. Ningú és mecànic professional, tothom ho fa així amateur. Tothom, hi ha qui més qui menys, però tothom s'espavila. Motos i algun cotxe també es fa, però majoritàriament motos.
N'he vist de diferents menes. Arribant hi ha unes trialeres, es diu això?
Trial, sí.
Sí, i després motos, bàsicament motos antigues.
Sí, sí, ens agrada el clàssic, som així, anem una mica amb la caspa.
Per què? Què tenen les motos antigues?
Oh, hi ha emoció, no? És una cosa que et recorda potser moments de joventut en què has viscut coses molt divertides i anar amb aquests trastos potser et transporta allà, a part de que són més fàcils d'arreglar que les d'ara. Amb una d'ara no ens en sortiríem.
Menys tecnologia, no?
Exacte.
Jo crec que l'afició, poc o molt, tots l'hem provada. L'afició ve una mica amb els pares, que també pares conjunts dels que estem aquí, d'anar a fer trial, que ells feien trial.
Ah, és a dir, que ja sou
de
nissagues moteres.
Sí, corre per les venes, això.
És a dir, aquí tots veniu a menjar una mica de gasolina.
Sí, bàsicament, sí. I arran d'això, pues, ara últimament s'ha tornat una mica més gastronòmic. Cada dimecres ens quedem a sopar i tenim un ritme que cadascú fa el sopar un dia, i llavors ja s'ha tornat així una mica com un repte, a veure què fan per sopar el dimecres.
Tu esperes tota la setmana, Pep, per venir els dimecres aquí?
És una de les meves pautes vitals de la setmana, però no l'única, tampoc, eh?
Pauta vital és gruixut, eh?
Bueno, hem de conciliar, tenim família tots, eh?
Solines i deixat les nenes a extraescolars i vingut cap a Mercury.
Per què Mercury?
Perquè és dimecres, en llatí, i es diu Mercury perquè és el missatger dels déus i en el casc porta unes ales. I per aquesta raó nosaltres en el logotip tenim un casc de moto amb unes ales que ens recorda el déu Pizzero, missatger. Aquí ens uneix les motos, ens uneix els viatges, ens uneix l'amistat. Clar, molts de nosaltres ens coneixem des que teníem 2 anys i res, l'afició comuna, diguéssim, sempre ha sigut les motos o la bicicleta, en algun cas, i viatjar, i buscar aventures, i això és el que intentem fer des d'aquí. Aquí vam començar a fer una mica de talleret. Aquest talleret es va anar fent més gran i més assidu.
Creieu que molta gent que li agrada anar amb moto també li agrada remenar-los? Es va entrar-los una mica?
No, segurament molta gent prefereix portar-la al taller, que segurament és el més segur que pots fer. Però a nosaltres ens agrada embrutar-nos les mans i provar coses noves, no? Algun cop hem agafat motos i les hem transformat, i amb aquestes motos transformades hem fet carreres. Un altre cop hem fet motos, ens hem preparat unes motos per fer viatges específics d'aventura.
És a dir, les tunegeu en funció de coses que voleu fer.
Sí.
Motos com quines? Perquè la gent que ens escolta es situï.
Bàsicament tenim moltes de trial per anar amb moto per aquí a la zona. Després tenim unes motos trail o d'aventura, que es diu. I després segurament tenim algunes altres que són més de carretera. Però totes acostumen a tenir més de 40 anys, quasi.
Heu fet curses, també?
Hem fet curses de riure. Curses per nosaltres, per veure la nostra cervesa i riure un rato, però no per competir, diguéssim. Per passar-nos-ho bé.
Què vol dir la nostra cervesa? Cervesa de Mercury, també?
Sí, nosaltres hem fet... Clar, aquí teníem una màquina de cerveses i havíem de comprar la cervesa, omplir la nevera, perquè tots tinguéssim cervesa mentre estaves arreglant la moto o estaves aquí xerrant amb els amics. Fins que vam decidir que potser era el moment de fer la nostra pròpia cervesa i consumir la nostra pròpia cervesa. I així un del grup, que és químic i és un brewmaster, i l'Albert, va idear una APA, i a partir de l'APA vam crear aquesta cervesa. Després vam fer una Marzen, després hem fet una Stout, hem fet una Goose, hem fet diversos models.
De cerveses ben servits. Però és que, a més, estic veient una cuina bastant ben assortida, també.
Per cuinar per la resta. Cada dimecres enviem una enquesta, qui vindrà a sopar, i així és el cuiner, en aquest cas que avui li toca a l'Enric, doncs li tocarà cuinar per tots, i tots som jutges.
Això ha anat creixent amb capes diferents. Primer comença la cervesa, que és per amenitzar les estades al taller, després amb la cuina, i més capes encara.
Sí, de fet, aquí organitzem un viatge que anem fent uns quants de Mercury, que cada any destinem 15 dies, 15-20 dies, a viatjar pel món en moto. Vam començar a Croàcia, vam viatjar de Croàcia fins a Albània, travessant tots els Balcans, vam deixar les motos a Albània, vam tornar aquí.
És a dir, no aneu i torneu, sinó
correcte,
que les deixeu en un lloc.
Perquè així anem avançant. La nostra idea és donar la volta al món, amb les motos aquestes.
I a quin punt esteu, doncs, ara?
Bueno, ara estem en un punt una mica complicat, perquè tenim les motos a Pakistan. L'any passat vam travessar Iran, Afganistan i vam arribar a Pakistan. I aquest any ens trobem que aquesta nit decidirem una mica cap a quina direcció prendrem aquesta primavera, perquè no sabem exactament. En el punt aquest polític que tenim i de guerres, no sabem cap on anirem.
Quantes motos?
Som 7 motos i 7 pilots de Mercury. Som la mateixa moto, que és una Honda XR400 que l'hem ajustat a les nostres necessitats amb un dipòsit més gran. Ens hem fet nosaltres mateixos uns suports per les maletes i l'avantatge d'anar tots amb la mateixa moto és que podem compartir totes les peces, no? O sigui, tots els recanvis els portem repartits per les altres motos i si a un se li ha de canviar les pastilles de fre, doncs sabem que tenim pastilles de fre, tenim embragues, tenim cables, tenim tot el que necessitem i així podem anar avançant, perquè clar, nosaltres no agafem les carreteres principals i agafem normalment muntanyes i travessem muntanyes i anem per llocs una mica inhòspits.
L'objectiu és arribar on?
Sí que ens faria gràcia anar a Japó, ens faria gràcia anar a Japó a la fàbrica d'on va sortir aquesta moto i conèixer la gent aquesta que van dissenyar aquesta moto i poder-nos presentar 7 catalanets allà i trucar a la porta i dir que la moto ha arribat, no? I demostrar-los que van fer un bon aparato.
Ignasi, tu també esperes tota la setmana per venir dimecres aquí?
Sí, és clar. El dimecres és un dia molt important i a casa ja ho saben. Una mica tot gira, però hi ha molta part del dimecres que ens condiciona i tothom s'organitza per poder venir el dimecres aquí.
Aquesta és una Montesa 315 de trial, de l'any 2000. Hola, jo sóc l'Eric. Doncs he fet venir de Barcelona perquè visc allà a treballar a l'empresa familiar. Pues avui, que és dimecres, tinc la llicència de casa i de la família per venir a Mercury.
Tu ets un dels 7 que tenen la moto a Pakistan?
Sí, també.
Els millors viatges que has fet a la teva vida han sigut amb moto?
Sí, n'he fet d'altres que sense moto m'he passat molt bé. Però la moto té una cosa especial, viatjar amb moto, no? O sigui, estàs molt en contacte amb tots els elements, o sigui, ja si pluja, neu o el que sigui, de seguida també que pares. Normalment passes per llocs que no són els típics de turisme, no? I te'n vas amb llocs on la gent que trobes no estan tan acostumats al turisme, amb la qual cosa, bueno, hi ha una connexió més franca o més... que no estan esperant allà i que esperen alguna cosa de tu i treure't alguna cosa de tu, sinó que simplement compartir què estàs fent allà i l'interès una mica per conèixer, no?
Abans m'ho explicava l'Ignasi, a banda del dimecres, que és el ritual, al taller tots tenim clau i algú pot entrar a dir tinc un mal dia, vinc aquí, m'estic una estona al taller. Tu hi has vingut mai sol a dir m'hi vaig a passar una estona?
Sí, algunes vegades sí. Igual a fer un recado o fer un d'allò, però sí, de vegades dius, bueno, vaig allà a veure qui hi ha. Igual vens un divendres o vens un dilluns a la tarda i a lo millor et trobes amb algú, no? Que a lo millor també ha passat i després se'n va fer un altre recado, i fa el passe. Però bueno, sí, saps? És un punt que igual trobes els amics.
Com una segona residència?
Ara ja, sí, només faltaria ja ficar aquí les lliteres i d'allò. Que una mica ja hi ha algun plan B, algun plan B està muntat.
He vist un vestidor, hi ha una bodega, sí, que és accessòria de la cuina que teniu aquí.
Pot sobreviure aquí,
Confinament l'haguéssiu pogut passar aquí,
Bueno, vam passar bastantes estones aquí al confinament. Sí, que va ser també una mica d'alliberament d'aquell tancament que vam tenir amb el confinament. Sí.
Jo sóc l'Enric i avui és dimecres i avui a mi em toca cuinar. Avui, el de cuinar, jo a casa...
Tu més mecànic que cuiner, però avui t'ha tocat al revés.
Sí, exacte. Sí.
Què faràs avui, Enric?
Avui faré trinxat.
Avui fas trinxat, però què s'ha menjat aquí, de més espectacular que recordeu?
Molts guisats, vull dir, com guisat,
Això, cassola.
Ens agrada així conill, pollastre, mandonguilles, o sigui... Tot és de xup-xup una mica, I bones amanides, també.
Què t'agrada especialment
A mi també m'agrada en bici, m'agrada molt l'aventura. O sigui, sóc una mica...
Els viatges?
Sí, és que he estat pensant ara, mentre parlàveu, així, d'on surt una mica el viatge i tot, i va ser molt maco això, doncs, pensar quina moto triàvem, comprar-les, el primer que la va comprar, o sigui, va ser com una mica...
On compreu una moto?
De cop i volta, el Jordi, apareix aquí amb la moto i dius, ostres...
Totes han sortit de Wallapop.
Sí, les vam llevar totes, jo crec que ja no n'hi havia, ara ja tornen a haver-n'hi, però durant un temps...
No, hi ha un tema important que és de fer el viatge, fer-ho sense assistència. Nosaltres anem a fer el viatge, anem amb les 7 motos sense ningú més, vull dir que el que portem d'equipatge i d'eines i tal, ho portem sobre la moto, no? No ens ho porta cap cotxe d'assistència.
On dormiu?
On podem. De fet, part de l'aventura és aquesta, és ser autosuficients amb les motos. Sí, per tant vol dir que portem recanvi, però que també portem una petita tenda de campanya, sac de dormir... En principi intentem dormir a hotels o albergs o el que podem. A Afganistan vam dormir amb talibans, vam plantar la tenda on vam poder... Ens n'hem anat sortint com hem pogut i també ens hem anat fent la ruta nosaltres. Hem de fer els tracks, hem de pensar els visats, com importar, com passar les fronteres amb les motos. Vull dir que logísticament té una certa envergadura, eh? Vull dir que no és... El que passa és que és això, que entre tots ho anem tirant endavant. Bueno, és molt maco perquè és part del joc, també estar tot el dia pendent de què passa pel món, no? O sigui...
Aquesta és la part que t'agrada, que dius... A mi potser el que més m'agrada és l'aventura.
Sí, a mi sí, vull dir que ara tenim una visió del món molt diferent que una altra. Hem creuat per tots els països que ara estan parlant...
A les notícies cada dia.
O d'Iran a Isfahan, no sé què, hem estat allà, hem tingut les motos un any a Isfahan, a prop, i sabem, tenim amics allà, no és que tinguem un coneixement, però bueno, ho hem viscut, tenim la nostra realitat.
Molta gent que ens estarà escoltant pensarà, i aquests nois no s'han plantejat mai el Dakar.
O sigui, a mi m'agrada l'esport, i sí, i el Dakar sempre és una cosa, la seguim i ens agrada, però la competició, almenys a mi, competir no és el que m'agrada més, l'aventura, purament. O sigui, el Dakar com a aventura em fascina, és o era la màxima expressió d'això de la moto i d'avançar. Ara potser ja no és tant, això. Però, bueno, nosaltres fem com el nostre petit Dakar, sí que ho seria, no? Però sense competir. És més de conviure-ho i de tirar endavant mil coses que ens han passat.
Tots teniu debilitat per alguna moto en especial?
La meva és una moto històrica del Dakar dels 90 i la tinc ara, i és una Africa Twin 750 del 90, crec que és. Bueno, vaig baixar fa temps al Dakar amb la moto, amb la meva parella de paquet, l'he pogut posar per les dunes així, et senties com et projectes com quan veies el Dakar de petit, les etapes amb el Carles Mas o l'Arcarons, això, doncs... Sí.
Jo crec que la meva moto preferida és la BMW R100 GS del 88. Potser també perquè va ser la primera que vaig tenir així grossa, la moto que he muntat i desmuntat moltes vegades.
Bueno, la meva és una BMW, també una R80 G/S del 86, que va ser la primera moto que vaig tenir així grossa. Havia tingut una 464, una Vespa, però... Un amic meu se n'anava i l'havia de vendre i me l'hi vaig comprar. Sí, vaig arribar a canviar l'arbre de lleves, que és una peça que està al final de tot, i després ho vaig tornar a muntar, sí. Bueno, sí, s'ha de treure el motor, és una cosa... Vaig aprendre molt fent aquesta reparació, sí. Aconseguir el repte de reparar una cosa que està espatllada sense saber-ne molt és una gran satisfacció. Clar, l'avantatge és que no tens el temps que vulguis. No tens la pressa de que hi ha un client que no l'espera, sinó que tu vas fent... tutorials, preguntes amb un, preguntes amb l'altre... Mira, ara acabo d'arreglar-ne una, que aquest migdia he anat amb un amic meu que està a l'hospital, i m'ha dit, tens una toma d'aire. I jo ens dic, va, ho miraré. I sí, he trobat una petita esquerda amb una cosa de goma que va al carburador, i era allò. I porto 7 mesos buscant això. I goita, ja està. I jo ja estic content. Sí, no l'he provat ara, venint cap aquí.
Més coses que feu aquí el dimecres que encara no m'hàgiu explicat. Què més hi feu aquí?
Bueno, aquí també hi fem música. Això, al pis de dalt tenim el nostre local d'assaig i un estudi de gravació, on amb el nostre grup, els Jerrycans, assagem cada setmana també. I ara justament estem gravant noves cançons. També és una altra illa de pau diferent, no? Però és... Clar, les motos i la música va tot molt relacionat, almenys no, per mi.
Déu-n'hi-do com ha crescut aquest local, eh?
Sí, és la 13 del Rudi el Percebe. Hem trobat com un equilibri, no? Amb trobar un lloc acollidor i que per nosaltres és com un refugi.
Ignasi, Enric, Eric i Pep, moltes gràcies.
Bon Mercuri a tothom.
Bon Mercuri. Tothom.
Venir cada dimecres al vespre al garatge Mercuri és l'illa de pau de l'Ignasi, l'Enric, l'Eric i el Pep. I like my game.
A punt d'arribar a 3:15 de la matinada, aquests que toquen, aquesta música, és la que fan ells mateixos al pis de dalt, eh? O sigui, els de Mercury són els que fan aquesta música. En fi, cada dia aprenem coses meravelloses també en aquestes Illes de Pau. Va, que ens truca el 932017474, la Mercè, que està en ruta. Bona nit. Hola, Mercè.
Hola, què tal?
Molt bé, i tu? Per on pares?
Bé. Paro... Estic conduint.
Però per Catalunya,
estic Sí, sí, Catalunya, estic conduint.
Molt bé.
Et volia fer una pregunta.
Digues.
Una pregunta, comentari. Resulta que quan és el dia de la ràdio es fa memòria de molts programes memorables que han hagut a la història de la ràdio i bueno, és un dia maco, no? Llavors, moltes vegades se'm passa pel cap que hi ha un programa que és un gran oblidat. No sé si algú se'n recorda o algú pot donar dades. Recordo que en els anys 80, a la matinada, hi havia un programa que es deia La ràdio al llit, el primer crit, que et mories de riure. No sé si el feia el Basté, no recordo qui el feia. I, bueno, la pregunta és si algú recorda aquest programa i saber qui eren les persones que el feien, que era fantàstic.
Tu te'n recordes de l'emissora de ràdio?
Era Catalunya Ràdio.
Era Catalunya Ràdio?
Sí. Però era als anys 80, eh?
Molt bé. Doncs va, a veure si fem memòria entre tots plegats, Mercè.
Sí, la ràdio al llit, el primer crit.
Perfecte.
Era boníssim. I, bueno, sempre m'he quedat amb les ganes de saber recordar qui el feia i de que es posi en valor aquest programa i a veure si torna a sortir algun dia, no sé.
Vinga, doncs va.
Vinga, a veure.
Moltes
a veure
gràcies,
si
Mercè.
Alguna dada.
A veure
gràcies.
Si, perfecte, que vagi molt bé.
Merci, Marta.
Adéu, bona nit. Doncs a veure si entre tots plegats fem memòria. Altres missatges que també ens heu deixat al WhatsApp dels ignorants, per exemple, l'Albert des de Vilassar de Mar justament fa una pregunta sobre l'assegurança de moto i edatisme.
Aquest matí, diumenge, dia tranquil, em va arribar l'altre dia la proposta de renovació de la pòlissa d'una moto que tinc. És una moto de 750, jo tinc 65 anys, el carnet de moto el tinc des que tenia als 18 anys, bueno, primer el 16 a la 1 i després als 18 anys. I, bueno, pues res, tot el que dic, bueno, em vaig a mirar diferents propostes d'altres companyies i entro a una companyia i, bueno, em demana la informació de la moto, matriculació, data carnet i em demana la data de naixement. Poso la data de naixement i em diu que ha de ser des de mínim al 1961. Jo vaig néixer el 1960. O sigui que vol dir que no puc assegurar una moto perquè tinc 65 anys. Es veu que, bueno, tants anys, quasi 50 anys de carnet de moto i circulant i més, no serveixen per res. I estem en un altre exemple del que ens estan fent els jubilats que ens han dedicat la vida a treballar pel futur i aquestes coses, i el fer-ho bé, i, bueno, i te'n trobes això. Una bufetada més. L'anterior va ser la pujada de la mútua. La meva dona té 73 anys, jo 65, i estem pagant 529 euros cada mes. Pago més de mútua que d'hipoteca. No sé on anirem a parar, la veritat. No sé si és que al final ens ho hem de gasejar tots perquè fem nosa, però la situació és per sucar i pa.
Ai, Albert, no diguis aquestes coses, per l'amor de Déu, però realment és greu això que ens diu l'Albert i que deixa aquí la pregunta a veure si algun ignorant ens pot donar resposta i, si no, nosaltres buscarem algun expert. D'aquí a 11 minuts arribem a la 1 de la matinada.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
En plena ressaca d'ahir dels Premis Òscar, què millor que seguir parlant avui de cinema. Desi de Fez, reconeguda crítica cinematogràfica, és una dona polifacètica que compagina la seva passió pel cinema en l'escriptura. Després d'una batalla rere una altra, fa pocs dies que acaba de publicar la seva primera novel·la, No la dejes sola, a l'editorial Blacky Books.
Y era una tarde tonta y caliente. Desacate que mal sol la frente. Era el verano del 97 y
Ho situo, la protagonista de novel·les queda tancada una nit de Nadal en un centre comercial tota sola i passen coses. Igualment, coneixem les relacions entre les protagonistes de la novel·la. La Desi ens explica com va sorgir la idea d'aquesta primera novel·la.
A mi em passa sobretot quan vaig al barri on vaig créixer, que és a Sant Ildefons, a Cornellà, que és l'àvia, la mare i els fills, no? I sempre pensava, perquè aquestes dones joves que van amb els seus fills sempre han d'anar amb la mare. És una cosa molt rara, no? Perquè en realitat parlem de dones de 20, 30 anys, vull dir, per què han d'anar sempre acompanyades, no? I això em va portar a pensar una possibilitat, que és que aquestes dones joves els hi donés por estar soles i no poguessin estar soles, no? I vaig voler una mica exagerar aquesta premissa i què passava si una dona que té aquesta por a quedar-se sola, que això és una cosa diagnosticada, l'autofòbia existeix, que és el no poder quedar-te sola, per una cadena de circumstàncies es quedés tancada en un centre comercial una nit de nit bona, o sigui, de noche buena.
Recordem que abans de No la dejes sola havia escrit, entre d'altres, La reina del grito, on parlava de les pors femenines relacionades amb pel·lícules de terror. Un assaig que sempre recomano moltíssim. La Desi ens explica la idea clau de No la dejes sola.
La idea de la família hiperconnectada però molt poc comunicada. És un petit matís, però per mi és molt important. Jo vinc d'una família que ens estimem molt, que estem superconnectats. Jo parlo cada dia amb la meva mare, amb la meva germana, fem FaceTimes d'aquests, de videotrucades. Estem tot el dia preguntant-nos com t'ha anat el dia, què has fet avui, què ha passat avui amb el nen al col·le, has anat al metge, no sé què. Però en realitat, amb poca comunicació profunda, vull dir. Jo no tinc un record d'asseure amb la meva mare, amb la meva germana o amb el meu pare per parlar realment de les coses que m'afectaven o que eren importants per mi, no?
De fet, a les famílies hi ha moltes veritats no explicades.
Què passa quan totes aquestes coses que queden una mica soterrades, que no acaben de sortir dins d'una relació familiar, no? Perquè les amaguem, perquè no volem explicar-les, perquè ens fa por, el que sigui, d'alguna manera es genera com una cosa que comença a bullir i en un punt explota, no?
La reflexió entorn a la família que hi ha al llibre, per a la Desi, va canviar en un moment molt concret.
A partir de ser jo mare, la meva relació amb la meva mare va canviar també, amb la meva germana també, i crec que aquí és el moment en què faig un pensament una mica més profund de com són els vincles entre les dones d'una família, no? O com poden ser, partint d'una base que sí, que té aquest punt autobiogràfic, no? Amb el que arrossega temps, o sigui, ja fa temps que penso en aquesta idea, però no és una cosa que jo sempre hagi tingut clara, o sigui, és sobretot en aquest punt d'inflexió que al final té a veure amb el fet de fer-te adult. En el meu cas està vinculat a la maternitat, però suposo que en el cas d'altres persones tindrà a veure amb un canvi de feina o tindrà a veure amb ficar-te en una hipoteca de quan et compres un pis, vull dir, quan de cop notes que has fet com un salto, no? I que estàs en una fase diferent.
Las cosas pasan siempre al otro lado de la ventana. Con tanta guerra fría no vamos a poder luchar.
Però la Desi afegeix una altra idea rellevant del llibre i com ha trobat en el terror la millor manera d'explorar-la en la novel·la.
Que és molt raro com ens hem acostumat totes a viure amb molta, i tots també, amb molta ansietat, amb moltes presses, amb molta angoixa, amb una sensació de no arribar mai a res, de sentir-nos sempre molt cansades. I a mi el que em feia gràcia, no gràcia en el sentit còmic, però el que em semblava interessant d'explorar en la novel·la era com d'alguna manera ens sentim incòmodes al nostre propi cos, no? Com comencem a notar com el cos es va revelant una mica a tot el que ens està passant, no? I la novel·la és una novel·la que està partida en dues parts. La primera part és com més realista i jo volia explorar tot això, tot aquest tema del body horror, no? Que hem parlat molt en relació al cinema de terror i que moltes cineastes estan fent molt bé aquests últims anys i relacionant-los amb temes estrictament femenins.
Quan escrius una novel·la, diuen que poses moltes coses de tu, de la teva vida. Jo volia saber què hi havia de la Desi en els personatges.
No és una novel·la autobiogràfica, però sí que crec que es pot llegir una mica com una versió al·lucinada de coses que són molt familiars meves. Vull dir, evidentment, un personatge en concret, que és la Diana, té molt a veure amb mi, pel tipus de vida que té, per la feina que té, vull dir, és molt jo. Però sí que la descripció que fa el llibre és una mica això, no? Com una versió extrema del meu entorn, de la meva vida, de la meva vida al barri, no? Tots els anys que vaig viure i dels vincles familiars que tinc.
La Diana és crítica de cinema, té dos fills, és freelance. A qui em recorda? Sentim ara una cançó.
Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar.
Està sonant Làgrimes d'amor, de Camela, i la poso perquè té una importància vital a la novel·la. És un moment clau del llibre i també ho va ser durant la presentació del llibre. Però no us explicaré res més. I si ho voleu saber, us haureu de llegir el llibre, perquè jo no faig spoilers. La novel·la té una ambientació molt determinada. Cornellà hi juga un paper clau. La Desi de Fez explica per què.
Que sempre m'han cridat molt l'atenció i m'han agradat molt els autors i les autores que el que han sigut és ambientar els relats de terror en els mons que ells coneixien, que han volgut una mica portar tot això al seu món, no? Això ho feia Buñuel, no? Quan Buñuel feia les seves pel·lis més connectades al terror o al fantàstic. Jo volia trencar amb aquesta idea de la representació del barri com una cosa com el gueto o com una cosa exòtica, o sigui, per mi això era l'últim que volia fer, perquè per mi la vida d'aquests personatges és la vida normal.
La novel·la és tan visual que no hi ha cap mena de problema per plasmar-la a la gran pantalla. Així que tenia una pregunta inevitable per a la Desi. Si havia pensat quines actrius podrien donar vida a les protagonistes del llibre en una suposada pel·lícula. La Desi té les idees molt clares.
Sempre he pensat com amb la meva pròpia mare com a protagonista de la mare, que de fet és un personatge que té molt a veure amb ella, i la meva mare ha fet coses així puntuals a cinema, com a prota, com a Alba, que és aquest personatge que es queda tancat al centre comercial. M'agrada molt la Àngela Cervantes, i jo sóc tan fan de la Bàrbara Lenny que m'agradaria molt que fos la germana gran. You got the cinema.
No la dejes sola, de l'editorial Blacky Books. Diria que és un llibre molt ignorant per molts motius. Escolteu què ens diu la Desi de Fez.
Home, a mi m'agrada molt la idea de que els oients de la nit dels ignorants llegeixen un llibre com No la dejes sola a la nit, perquè és un llibre en el que la protagonista es queda tancada durant una nit a un centre comercial. I em sembla molt maco que viure una mica l'experiència de l'Alba des de més a prop, no? Amb aquesta complicitat de la nit, del silenci, dels misteris, no? que tenen la nit, però també de la seva intimitat, amb el que jo crec que és ideal pels oients de la nit dels ignorants.
Després de la nit dels Oscars, si voleu seguir en el món únic que ens regala el cinema, la novel·la de Desi de Fez és per a vosaltres, perquè us portarà a mons molt cinematogràfics i la vostra imaginació no pararà de créixer.
Doncs moltes gràcies, Sílvia Andrés, per descobrir-nos aquesta nova lectura i fer-nos imaginar què passaria si algú, una dona, es quedés tancada una nit en un gran centre comercial. Tenim encara més trucades pendents, tenim més missatges que encara no hem escoltat, missatges escrits que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Tenim una sorpreseta per si algú vol anar al teatre la setmana que ve, en concret dimarts 24 de març, a les 8 del vespre. Tot això i altres coses que encara ens queden us ho explicaré a la segona hora de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, perquè ara arriba la 1 de la matinada i el que farem és posar-nos al dia, és a dir, saber què ha passat aquestes últimes hores, què hem de saber i com està la situació i l'actualitat. Així que tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.